Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Quim Torra assegura que pagarà el preu que calgui per defensar els drets i les llibertats després de declarar per desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Montse Manent.
El president ha argumentat que l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar els llaços grocs dels edificis públics era imprecisa i nul·la i ha invocat la llibertat d'expressió com a defensa.
En defensa dels drets civils i les llibertats democràtiques, com la llibertat d'expressió, em trobareu en la primera línia fins a les últimes conseqüències. No hi ha lluita petita quan es tracta dels drets col·lectius i les llibertats que s'han aconseguit amb molts esforços i amb molts sacrificis. El president de la Generalitat no pot defallir mai en la conquesta de drets i llibertats.
Perilla la presidència del Senat de Miquel Iceta després de la negativa d'Esquerra i Junts per Catalunya a votar a favor de la seva designació com a senador autonòmic.
El PSC ha demanat a Roger Torrent un sistema de votació per urna que impedeixi el veto al líder del partit. Des d'Esquerra, Sergi Sabrià ha recriminat als socialistes la seva actitud davant els presos, mentre Iceta considera el veto una aberració democràtica.
No hi ha cortesia parlamentària quan decideixes empresonar els teus companys d'escó. Van pensar en la cortesia parlamentària quan van votar el 155? Quan van anar al Tribunal Constitucional de la mà del PP i Ciutadans?
Nosaltres ho considerem una aberració democràtica i una vulneració del nostre dret a la participació política.
A les portes d'una nova jornada de vaga en l'educació pública, el conseller Josep Bargalló ha recordat avui que no hi ha diners per atendre les demandes dels sindicats.
Ho ha dit des de Tarragona, des d'on també ha afirmat que veu legítimes les reivindicacions del sector.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El conseller d'Educació, Josep Bargalló, que ha visitat Tarragona aquest dimecres, ha dit que veu legítimes les demandes.
Les reivindicacions dels sindicats són reivindicacions justes i legítimes. Són reversions de retallades. El punt de conflicte que existeix és estem en pròrroga pressupostària i, en conseqüència, no tenim possibilitat de revertir les retallades que es demanen a la convocatòria de vaga.
Quatre exalumnes dels Maristes de Lleida denuncien davant dels Mossos d'Esquadra haver patit abusos sexuals durant la seva etapa d'estudiants en aquest centre.
Tots els denunciants són ara adults, però no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Els abusos els hauria comès un professor de l'escola que ara ja és mort.
UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Els tocaments haurien tingut lloc quan les víctimes tenien entre 6 i 12 anys als anys 70 i 80. Actualment els denunciants tenen entre 47 i 55 anys. El periòdico va destapar fa un mes els presumptes casos d'abusos sexuals a Maristes Lleida arran de l'entrevista del diari a 7 de les suposades víctimes. Aquests afirmen, però, que hi podria haver més d'un centenar d'exalumnes afectats.
Del 30 de maig al 2 de juny arriba l'edició més ambiciosa del Literàrum a Móra d'Ebre.
Hi ha programades una trentena de propostes escèniques inspirades en escriptors catalans contemporanis i clàssics. L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, destaca la singular fira.
És un format de fira absolutament diferent, un format de fira cultural que el que fa és allò que no havia fet ningú, que és posar la literatura dalt d'un escenari. Estàvem acostumats a llegir, estàvem acostumats a escoltar literatura, si tu vols, però no estàvem acostumats a veure interactuar la literatura dalt d'un escenari o en qualsevol altre espai.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Mantenim en conjunt una tarda tranquil·la, assolellada, però amb alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. Sobretot són a hores d'ara més espessos, més compactes a les comarques de les Terres de l'Ebre i també en alguns sectors del litoral central. A més, també tenim algun núvol d'evolució diurna aïllat a la zona del Prepirineu. Així es mantindrà el temps de cara a aquestes pròximes hores amb aquests intervals de núvols, però en conjunt amb predomini del sol a la majoria de sectors. Demà també temps tranquil, amb algun núvol baix a l'extrem sud del territori i en conjunt doncs, amb cel serà poc ennuvolat a la resta del país, tot i que a partir de mig matí i final del matí arribaran alguns núvols alts i mitjans per les comarques de l'oest, núvols que de cara al final del dia es faran més compactes en aquest sector i podrien també arribar a deixar alguna precipitació. Temperatura demà una mica més alta a les comarques del nord-est, comarques de Girona, també punts del litoral, i a la resta seran semblants o tendiran a baixar en conjunt. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada complicada en aquesta xarxa viària. Comencem parlant de l'autopista AP7 a la zona de la Jonquera. A causa d'unes obres tenim una cua de 5 quilòmetres en sentit nord. També hi ha problemes a la C37 a causa d'un accident a Santa Maria de Miralles. La via està tallada en totes dues direccions. I també continua tallada aquesta autovia 2, recordem-ho, a la zona de Jorba en sentit Barcelona. Es fan desviaments cap a la Nacional 2 Antiga. En aquest punt també hi ha cues importants. Aturades destacades que trobareu també a l'extrem nord de Barcelona a causa d'un accident que hi ha hagut fa estoneta a la C58 a tocar del nus de la Trinitat. Doncs bé, a la C58 hi ha cues de més de 7 quilòmetres d'entrada a Barcelona. També hi ha cua de més de 5 quilòmetres, per una banda, a l'autopista C33, però també a la C17, sempre d'entrada a Barcelona. Acabem amb la ronda litoral de Barcelona, molt plena, en sentit Besòs, aturades que arriben gairebé des de Montjuïc fins al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El president de la Generalitat, Quim Torra, assegura que pagarà el preu que calgui per defensar els drets i les llibertats després de declarar per desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Davant dels jutges, el president ha argumentat que l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar els llaços grocs dels edificis públics era imprecisa i nula i ha invocat la llibertat d'expressió. Torra s'ha negat a respondre a Vox, segons ha dit, per decència democràtica. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Després de declarar, el president Torra ha anat al Palau de la Generalitat, on ha defensat que el llaç groc no és un símbol partidista, sinó d'expressió democràtica, i s'ha mostrat disposat a pagar el preu que calgui per defensar els drets, com aquest, de llibertat d'expressió.
En defensa dels drets civils i les llibertats democràtiques, com la llibertat d'expressió, em trobareu en la primera línia fins a les últimes conseqüències. No hi ha lluita petita quan es tracta dels drets col·lectius i les llibertats que s'han aconseguit amb molts esforços i amb molts sacrificis. El president de la Generalitat no pot defallir mai en la conquesta de drets i llibertats. I si la democràcia espanyola no aguanta aquesta defensa, em pagaré el preu que calgui.
El govern, alcaldes, Òmnium i l'ANC i unes 200 persones han acompanyat Torra a declarar. El president de l'Associació Catalana de Municipis, David Saldoni, ha defensat en declaracions a la xarxa les pancartes als balcons municipals.
I el que no podem tolerar és de que es pugui confondre propaganda política amb el que és una pancarta de llaços grocs o una pancarta en la qual es demana alliberar presos polítics, perquè la majoria de les vegades aquestes pancartes tenen el recolzament de la institució, per tant, democràticament han estat escollides i valorades que es puguin ser aquestes pancartes o llaços grocs, i no pot ser que vingui una junta electoral, t'ho prohibeixi d'aquesta manera, et vagin al darrere com l'he anat amb el president d'aquesta manera.
Torra va acabar substituint la pancarta del llaç groc per una altra on es defensava la llibertat d'expressió i que encara ho va fer dos dies després del que ordenava la Junta Electoral i seguint indicacions del síndic de Greuges. Avui el jutge li ha demanat al síndic que li remeti aquestes argumentacions.
Encara en clau judicial, la Fiscalia vol processar per organització criminal la cúpula de TV3 i Catalunya Ràdio juntament amb els càrrecs del govern. Es tracta de la majoria de processats pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona en la macrocausa pel procés.
Fins ara els delictes als quals s'enfrontaven tots ells eren els de desobediència, prevaricació i malversació. A partir d'ara i com a conseqüència de la petició de Fiscalia podria afegir-s'hi el d'organització criminal. El demana per a 28 dels 30 processats, entre ells els directors de TV3, Vicent Sanchís, de Catalunya Ràdio, Saúl Gordillo, i Núria Llorach, directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Polèmica al Parlament a compte de la candidatura de Miquel Iceta a senador. La mesa del Parlament ha rebutjat la petició que la votació per nomenar-lo sigui una urna i exclogui el no. Els socialistes volien evitar el veto al primer secretari del PSC, anunciat per Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que descartaria la seva designació.
Miquel Iceta només compta amb el suport dels comuns per substituir José Montilla com a senador, pas imprescindible per ser nomenat president del Senat. El líder socialista ha reiterat que no entendria que se'l vetés.
Nosaltres ho considerarem una aberració democràtica i una vulneració del nostre dret a la participació política.
Tot i això, Esquerra Republicana ha anunciat el seu vot negatiu a la candidatura d'Iceta. El portaveu Sergi Sabrià ha dit que estan oberts al diàleg, però que els socialistes només fan màrqueting electoral i no respecten les institucions catalanes.
No hi ha cortesia parlamentària quan decideixes empresonar els teus companys d'escó. Van pensar en la cortesia parlamentària quan van votar el 155? Quan van anar al Tribunal Constitucional de la mà del PP i Ciutadans?
Això s'hi afegeix que fa uns minuts Junts per Catalunya ha anunciat que també votarà en contra d'Iceta. Amb els nos de la CUP ja queda clar que la candidatura serà rebutjada. Per això els socialistes han demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que la votació es faci en una urna i els diputats només hi puguin dipositar una papereta amb el nom del candidat o en blanc. Qualsevol altra opció seria considerada nul·la. El PSC considera que així es garantiria el seu dret a escollir el seu representant pel Senat.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
A les portes d'una nova jornada de vaga del sector de l'educació per reclamar el retorn a les condicions d'abans de les retallades, el conseller Josep Bargalló ha recordat avui de nou als sindicats que no hi ha diners per atendre les seves demandes. Ho ha dit des de Tarragona, des d'on també ha afirmat que veu legítimes les reivindicacions del sector. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
L'aturada compta amb el suport dels 6 sindicats que tenen representació en el sector. Treball ha fixat serveis mínims d'un docent per cada 4 aules a infantil i primària. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, que ha visitat Tarragona aquest dimecres, ha dit que veu legítimes les demandes.
Les reivindicacions dels sindicats són reivindicacions justes i legítimes. Són reversions de retallades. Algunes ja les hem revertit, i la resta la revertirem. El punt de conflicte que existeix és estem en pròrroga pressupostària i, en conseqüència, no tenim possibilitat de revertir les retallades que es demana la convocatòria de vaga.
Els sindicats denuncien que el departament no atén les seves reivindicacions. Per combatre la precarietat laboral, els sindicats volen que els contractes de terços de jornada es converteixin en mitja jornada. Des de la conselleria argumenten que ara, amb els pressupostos prorrogats, no hi ha recursos per atendre aquestes demandes, si bé en els darrers anys ja s'han fet esforços per revertir aquestes retallades.
Acord entre els sindicats i Grupo Jorge per integrar a la plantilla 1.600 falsos autònoms que el grup té a Catalunya. UGT considera una fita històrica la internalització d'aquests treballadors i assegura que és el camí a seguir per la resta d'empreses, especialment del sector càrnic, un dels més afectats per la precarietat laboral. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
El secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, ha celebrat que ara ja no hi haurà discriminació.
Un missatge molt clar a totes les empreses, en aquest cas doncs, del sector d'escorxadors, sector càrnic, però jo crec que fins i tot és un camí a extrapolar en altres sectors d'activitat on doncs, hi ha falsos autònoms, no organitzats molts, en forma de cooperativa, però alguns sí, i sobretot amb el tema també d'externalitzacions.
Per la seva banda, la responsable del sector d'alimentació del sindicat, Alicia Buil, ha destacat la importància d'aquesta fita.
I és una fita històrica perquè des de que tenim constància, la primera anúncia de la cooperativa Servicarn, a la UGT a Lleida, fa 23 anys. Fins ara, totes les empreses havien fet servir o d'altres cooperatives o d'altres empreses mercantils per no laboralitzar ni internalitzar els treballadors i treballadores.
La UGT ha fet aquestes declaracions després de rubricar l'acord amb l'administració del Grupo Jorge a la seu del Sindicat de Barcelona.
I els Mossos han posat punt i final a la tancada que mantenien des d'ahir i que havien traslladat de la comissaria de Plaça Espanya de Barcelona a la seu d'Interior, tot plegat després de reunir-se amb el conseller Miquel Buch.
De la reunió n'ha sortit el compromís de reprendre les negociacions laborals interrompudes perquè el resultat de les eleccions sindicals està a l'espera de resolució judicial. Totes les parts han coincidit que cal superar aquest obstacle i reprendre les converses.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
La Generalitat assegura que va avisar l'Ajuntament de Rubí sobre l'obertura d'un centre d'acollida a menors estrangers al municipi. Ho ha dit la mateixa directora general d'Atenció a la Infància i Adolescència, Esther Cabanes, que dimarts va ser escridassada per un grup de veïns mentre explicava el projecte. Avui el president Quim Torra li ha donat suport.
Torra considera que la situació s'ha gestionat com calia i ha volgut deixar clar que el govern aprova la gestió d'Esther Cabanes. Ho ha dit en la intervenció que ha fet a la sortida del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Efectivament, aquells són uns fets molt greus. Vull donar tot el meu suport a la directora general de la DGAIA, al conseller Chakir El Homrani, i per tant el que ells hagin manifestat és, no podia ser d'una altra manera, l'opinió del president i del govern de Catalunya.
La DGAIA ha defensat que la ubicació del nou centre és adequada i ha atribuït al desconeixement l'oposició veïnal que hi ha. També ha dit que el centre no s'obrirà fins a mitjans de juny.
Quatre exalumnes dels Maristes de Lleida denuncien davant dels Mossos d'Esquadra haver patit abusos sexuals durant la seva etapa d'estudiants en aquest centre. Tots els denunciants tenen ara entre 47 i 55 anys, però no es descarta que hi pugui haver més víctimes. Els abusos els hauria comès un professor de l'escola, que ara ja és mort. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Segons ha avançat el diari Segre, els tocaments haurien tingut lloc quan les víctimes tenien entre 6 i 12 anys als anys 70 i 80. Actualment, els denunciants tenen entre 47 i 55 anys. El periòdico va destapar fa un mes els presumptes casos d'abusos sexuals a Maristes Lleida arran de l'entrevista del diari a 7 de les suposades víctimes. Aquests afirmen, però, que hi podria haver més d'un centenar d'exalumnes afectats. En tenir coneixement de la denúncia pública dels 7 exalumnes, des de Maristes Lleida van emetre un comunicat on l'escola afirmava que es tractava d'uns fets molt antics, difícilment verificables, i recomanava a les víctimes que denunciessin els fets per les vies adequades i no només a través dels mitjans de comunicació, per tal de poder ser ateses. Les denúncies dels quatre exalumnes són les primeres que es presenten a Lleida davant dels Mossos dels suposats casos d'abusos sexuals al centre.
Desmantellada una plantació de marihuana a Miami Platja, Tarragona, amb 1.300 plantes. En l'operatiu conjunt entre Guàrdia Civil i policia local s'ha detingut una persona com a responsable de la plantació i acusat d'un delicte de tràfic de drogues i frau elèctric. A Vinyols i als Arcs, a més, els Mossos han intervingut 40 quilos de cabdells de marihuana. Baix Camp Ràdio, Jordina Salvat.
La vivenda s'hauria llogat a principis d'any amb l'únic objectiu de fer aquesta plantació intensiva. Els agents van començar la investigació al març gràcies a una informació anònima relacionada amb el cultiu de marihuana a l'interior de l'habitatge de l'urbanització Pial de Miami Platja. El detingut va passar a disposició del jutjat número 1 de Reus. Paral·lelament a Vinyols i als Arcs, els Mossos han intervingut 40 quilos de cabdells de marihuana. La policia ha detingut els dos inquilins del pis per un presumpte delicte contra la salut pública. A més dels 40 quilos de marihuana preparada per la venda, al pis s'hi han trobat 420 euros en efectiu, 17 ventiladors, 40 làmpades halògenes i 45 transformadors. Segons la policia, al mercat la droga hauria tingut un valor de 50.000 euros. Els detinguts de 34 i 56 anys han declarat a la comissaria i ara s'hauran de presentar davant del jutge quan els ho requereixi. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Malestar al Lluçanès per la reobertura d'una granja de porcs en una zona habitada. Ho denuncien el grup de defensa del Ter, la plataforma Lluçanès Viu i veïns del nucli de Beu l'Aigua a Sant Martí d'Albars. A Agricultura, però, assegura que l'explotació té els permisos necessaris. El 9FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. Les naus de la granja, situada just al costat d'una de les cases del carrer Beu l'Aigua, Sant Martí d'Albars, havien estat sense activitat durant una mica més d'un any. Segons el grup de defensa del Ter, Lluçanès Viu i els veïns, amb la reforma l'explotació tindrà capacitat per a 1.100 porcs. Les entitats ecologistes portaran el cas al síndic de Greuges. Sentim a Eudald Rifà, del grup de defensa del Ter, i a un dels veïns, Jordi Soler.
Nosaltres tenim molts dubtes de que sigui possible donar permisos per tornar a obrir aquesta cosa, quan de nou seria impossible de fer-la. Faria falta una distància d'uns 2 quilòmetres amb nuclis poblats.
Torna la pudor aquí vora les cases i aquí al carrer.
L'alcalde de Sant Martí d'Albars, un dels propietaris de la granja en qüestió, Ramon R., assegura que l'explotació s'ajusta a la llei i que l'aturada s'ha fet per transformar-la en una granja d'engreix que no tindrà animals als espais més propers als habitatges. El Departament d'Agricultura ha confirmat que l'explotació té els permisos necessaris.
Al Vendrell, l'Ajuntament netejarà de forma subsidiària el solar convertit en un abocador il·legal, segons denuncien els veïns, amb tot tipus de deixalles. De moment, el consistori ja n'ha identificat el propietari. Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio.
El consistori diu que ha sigut molt difícil trobar el propietari, però fa un mes que s'hi ha contactat. Així ho donava a conèixer el regidor encarregat de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament del Vendrell, Josep Mercader.
El que hem pogut fer, i ja hem fet, ja va en marxa, és això que en diem l'ordre d'execució, que l'Ajuntament té competències en disciplina urbanística i, per tant, aquests temes, com la neteja de solars en general, doncs, efectivament, es fan via ordres d'execució, que el que fan és anar, com diguem-ne, reiterant les notificacions, que ja ens consta que les han rebut, i si en tots els casos, diguem-ne, que el propietari no fa cas, doncs finalment l'Ajuntament actua subsidiàriament i ho fa a càrrec, evidentment, doncs, després de la propietat. No?
Mercader ha acabat fent una crida al civisme per evitar que runa, mobles, restes d'obres, pneumàtics, plàstics i tota mena de deixalles s'escampin per al solar de l'urbanització Mas Borràs del Vendrell, que en el seu dia havia ocupat la planta de tractament de residus de Cosbapsa i que ja fa anys que els veïns denuncien s'ha convertit en un abocador il·legal.
Preocupació al sector ramader del Pallars Sobirà pels atacs reiterats d'una bandada de voltors al bestiar. Aquest cop les víctimes han estat una vaca i el seu vedell, i la particularitat és que s'ha pogut gravar en vídeo. Ràdio Trem, Anna Solana.
Desenes de voltors van matar la setmana passada una vaca i el seu vedell acabat de néixer al nucli de la Bastida, al terme municipal de Sort. Aquest, per desgràcia, no és un fet aïllat, però el que el converteix en inèdit és el fet que l'atac va ser presenciat pels agents rurals i enregistrat en vídeo pel propietari de l'explotació ramadera. Segons el ramader Genís Ferrer, l'atac es va produir quan la vaca estava de part i en fins a tres ocasions. Després de dos primers intents fallits de fer fora els rapinyaires, Ferrer va avisar els agents rurals, a qui va convidar a presenciar un possible tercer atac que finalment es va produir i que va poder ser gravat. Sovint es posen en dubte els atacs de voltors a animals vius, però segons ha explicat Ferrer, el que ha passat amb el seu bestiar demostra que els ramaders no menteixen, diu, quan denuncien fets similars.
En cultura, tot a punt a Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre, per una nova edició del Literàrum. Del 30 de maig al 2 de juny es programaran una trentena de propostes escèniques inspirades en escriptors catalans contemporanis i clàssics. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. La internacionalització de la fira, 34 espectacles i 12 espais de programació fan d'aquesta edició la més ambiciosa i extensa per al públic. A més, arriba reforçada per la distinció del Premi Nacional de Cultura que atorga el Consell Nacional de la Cultura i les Arts. L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, destaca la singularitat d'aquesta fira.
És un format de fira absolutament diferent, un format de fira cultural que el que fa és allò que no havia fet ningú, que és posar la literatura dalt d'un escenari. Estàvem acostumats a llegir, estàvem acostumats a escoltar literatura, si tu vols, però no estàvem acostumats a veure interactuar la literatura dalt d'un escenari o en qualsevol altre espai.
Enguany prendran un protagonisme especial l'escriptora Teresa Pàmies i el poeta i dramaturg Joan Brossa, dels quals en aquest 2019 se celebra el centenari del seu naixement.
El No Surrender Festival ja compta amb 400 músics de nivell internacional inscrits per interpretar la cançó Glory Days de Bruce Springsteen. La tercera edició del festival arribarà a Vilanova de Bellpuig, al Pla d'Urgell, el proper 29 de juny. Ràdio Ponent Mollerussa, Alejandro Martínez, bona tarda.
Bona tarda. A més, enguany el certamen compta amb la col·laboració del club de fans del Bosch més important d'Europa, el Pink Cadillac Music Italia, i reunirà participants d'Itàlia, França, Anglaterra, Holanda i Estats Units, entre d'altres. Ho explica el promotor de l'esdeveniment, Josep Maria Pons.
Portem els mateixos inscrits que portàvem l'any passat, el 5 de juny. Un 70% dels inscrits són nous, el qual ens fa ser molt optimistes de cara al resultat final.
En aquesta edició, el festival incorporarà altres instruments, com són trompetes, ja previstos en els arranjaments originals de la cançó del músic nord-americà. A més, per segon any consecutiu, abans del No Surrender Festival, es durà a terme el No Surrender Kids, que celebrarà a la zona esportiva del municipi del Pla d'Urgell.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Avui comença la final de la divisió d'honor femenina de waterpolo.
Es juguen el títol al Sabadell i al Sant Andreu. Les vallesanes intentaran tornar a imposar la seva hegemonia per sumar el 17è títol de la Lliga, el 9è que guanyarien de manera consecutiva. Les de David Palma volen posar la cirereta a una temporada d'èxits en què han tornat a conquerir l'Eurolliga. Davant tindran un Sant Andreu que es confirma com l'alternativa a l'Astralpool i que buscarà fer un pas més i sorprendre les sabadellenques. El primer partit de la sèrie final, que es decidirà el millor de 3, es jugarà avui a Calllong a partir de 3:15. També juga avui l'Atlètic Barceloneta a la piscina de l'Eger Hongarès. Serà l'últim partit de la Lliga de Campions, amb la segona plaça del grup en joc.
El Municipal d'Olot serà una petita nova Creu Alta diumenge en l'última jornada del campionat de Lliga.
El Centre d'Esport Sabadell depèn d'ell mateix per aconseguir la permanència. Una victòria a la Garrotxa permetrà als d'Antonio Hidalgo certificar la salvació i l'afició no deixarà sol l'equip. Avui s'han posat a la venda les entrades per a aquest transcendental Olot-Sabadell i a les primeres hores els seguidors arlequinats ja n'han adquirit unes 500.
Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
Més de 500 aficionats arlequinats ja han comprat la seva entrada per l'Olot Sabadell de diumenge al municipal Olotí. Durant tot el matí, la imatge a les oficines de la nova Creu Alta han estat les cues per adquirir aquestes localitats i també els autocars, 6 ja complerts i un 7è en marxa. I això que tot just fa només 24 hores des que es va obrir el termini per posar a la venda les entrades per aquest desplaçament a la capital de la Garrotxa. Néstor Querol, jugador del Centre d'Esport Sabadell, ha volgut agrair avui a en roda de premsa el suport de l'afició.
La gent que s'ha mobilitzat, donar les gràcies, no?, per el suport que s'estan donant fora de casa i en casa també, tots els diumenges que juguem en la nova Creu Alta, els últims partits ha donat gust jugar i això és molt important també per al jugador. I els que venen a donar-nos suport crec que ens donaran aquesta força, no?, aquesta intensitat que alguna volta ens ha faltat per a donar el 100% i sobretot treure 3 punts.
Avui, per cert, l'equip d'Antoni Hidalgo ha tingut primer sessió de vídeo i després el primer entrenament per preparar aquesta última jornada del campionat. Recordem que després de la victòria la setmana passada contra l'Egea a la nova Creu Alta per assolir la permanència, el Sabadell en té prou amb guanyar diumenge al camp d'un Olot que no s'hi juga res. Per tant, els arlequinats depenen d'ells mateixos per salvar la categoria.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa. Al Pou.
En l'àmbit de la medicina hi ha un tema del qual se n'ha parlat poc. Ara comença a aparèixer, comença a sortir a la superfície, i és la medicina en perspectiva de gènere. Avui en volem parlar amb la doctora Lídia Jiménez Llort, que és directora de la Unitat de Psicologia Mèdica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies per venir.
Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
Com es pot fer medicina en perspectiva de gènere?
Doncs senzillament obrint la mirada. El concepte de perspectiva el que fa incís és que justament, tot i que s'ha tingut sempre en compte que homes i dones tenen perfils de malaltia o de salut una mica en alguns elements distints, el tractament que s'ha fet ha estat sempre com si fos del model únic. I en aquest cas ens hem de plantejar el dubte o la qüestió de si aquell perfil que estem descrivint pertany realment al que se li correspon pel fet de tenir un altre.
Per tant, podem dir que homes i dones podem respondre de manera diferent al mateix tractament pel fet de ser homes i dones.
Més que respondre al mateix tractament és que la perspectiva de gènere que ens indica o ens il·lustra és que som diferents des de ja com es generen les malalties, quina disposició tenim cap a elles, com ens comportem respecte a la malaltia, és a dir, si anem més o menys al metge, ens preocupem més o menys. Els tractaments també són diferents, però sobretot potser el que és més interessant o més rellevant, i per això ara aquesta punta de l'iceberg es despunta, perquè des dels anys 80 ja hi ha les Nacions Unides amb els congressos de dones que avalen aquestes diferències. El que ens plantegem és, per exemple, si jo veig un símptoma i que em distreu de l'objectiu o que no es correspon amb allò que jo he après, puc pensar que allò no és un atac de cor, perquè les dones el manifesten amb símptomes que són una mica diferents als homes.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Quim Torra assegura que pagarà el preu que calgui per defensar els drets i les llibertats després de declarar per desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Montse Manent.
El president ha argumentat que l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar els llaços grocs dels edificis públics era imprecisa i nul·la i ha invocat la llibertat d'expressió com a defensa.
En defensa dels drets civils i les llibertats democràtiques, com la llibertat d'expressió, em trobareu en la primera línia fins a les últimes conseqüències. No hi ha lluita petita quan es tracta dels drets col·lectius i les llibertats que s'han aconseguit amb molts esforços i amb molts sacrificis. El president de la Generalitat no pot defallir mai en la conquesta de drets i llibertats.
Perilla la presidència del Senat de Miquel Iceta després de la negativa d'Esquerra i Junts per Catalunya a votar a favor de la seva designació com a senador autonòmic.
La mesa del Parlament ha rebutjat el sistema de votació per urna que havia demanat al PSC per impedir el veto al líder del partit. Des d'Esquerra, Sergi Sabrià ha recriminat als socialistes la seva actitud davant els presos, mentre Iceta considera el veto una aberració democràtica.
No hi ha cortesia parlamentària quan decideixes empresonar els teus companys d'escó. Van pensar en la cortesia parlamentària quan van votar el 155? Quan van anar al Tribunal Constitucional de la mà del PP i Ciutadans?
Nosaltres ho considerem una aberració democràtica i una vulneració del nostre dret a la participació política.
A les portes d'una nova jornada de vaga en l'educació pública, el conseller Josep Bargalló ha recordat avui que no hi ha diners per atendre les demandes dels sindicats.
Ho ha dit des de Tarragona, des d'on també ha afirmat que veu legítimes les reivindicacions del sector.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
El conseller d'Educació, Josep Bargalló, que ha visitat Tarragona aquest dimecres, ha dit que veu legítimes les demandes.
Les reivindicacions dels sindicats són reivindicacions justes i legítimes. Són reversions de retallades. El punt de conflicte que existeix és estem en pròrroga pressupostària i, en conseqüència, no tenim possibilitat de revertir les retallades que es demana a la convocatòria de vaga.
Acord entre els sindicats i Grupo Jorge per integrar la plantilla de 1.600 falsos autònoms que el grup té a Catalunya.
UGT considera que la fita històrica, la internalització d'aquests treballadors, i assegura que és el camí a seguir per la resta d'empreses, especialment del sector càrnic, un dels més afectats per la precarietat laboral.
UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha celebrat que ara ja no hi haurà discriminació.
Un missatge molt clar a totes les empreses, en aquest cas doncs, del sector d'escorxadors, sector càrnic, però jo crec que fins i tot és un camí a extrapolar en altres sectors d'activitat on doncs, hi ha falsos autònoms, no organitzats molts, potser en forma de cooperativa, però alguns sí, i sobretot amb el tema també d'externalitzacions.
Del 30 de maig al 2 de juny arriba l'edició més ambiciosa del Literàrum Memora d'Ebre.
Hi ha programades una trentena de propostes escèniques i en escriptors catalans contemporanis i clàssics. L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, destaca la singularitat d'aquesta fira.
És un format de fira absolutament diferent, un format de fira cultural que el que fa és allò que no havia fet ningú, que és posar la literatura dalt d'un escenari. Estàvem acostumats a llegir, estàvem acostumats a escoltar literatura, si tu vols, però no estàvem acostumats a veure interactuar la literatura dalt d'un escenari o en qualsevol altre espai.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Mantenim en conjunt una tarda tranquil·la, assolellada, però amb alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. Sobretot són a hores d'ara més espessos, més compactes a les comarques de les Terres de l'Ebre i també en alguns sectors del litoral central. A més, també tenim algun núvol d'evolució diurna aïllat a la zona del Prepirineu. Així es mantindrà el temps de cara a aquestes pròximes hores amb aquests intervals de núvols, però en conjunt amb predomini del sol a la majoria de sectors. Demà també temps tranquil, amb algun núvol baix a l'extrem sud del territori i en conjunt doncs amb cel serà poc ennuvolat a la resta del país, tot i que a partir de mig matí i final del matí arribaran alguns núvols alts i mitjans per les comarques de l'oest, núvols que de cara al final del dia es faran més compactes en aquest sector i podrien també arribar a deixar alguna precipitació. Temperatura demà una mica més alta a les comarques del nord-est, comarques de Girona, també punts del litoral i a la resta seran semblants o tendiran a baixar en conjunt. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem parlant d'accessos nord, que han estat molt complicats per un accident que hi ha hagut a prop del Nus, a la C58. Ja s'ha normalitzat bastant la situació. És cert que hem hagut d'obrir el carril Busbau per a tot tipus de vehicles, però encara us trobareu una certa intensitat si voleu accedir a per aquesta autopista del Vallès. De fet, més que intensitat és congestió, són pràcticament uns 8 quilòmetres des de més enllà de Ripollet. A banda, també en aquest Nus també hi ha problemes a la C-17, a la C-33, i per tant la situació viària als accessos nord és complexa. Altres punts amb problemes. Recordar que la 2 a Jorba, on lamentablement hi ha hagut un accident mortal, continua tallant-se la circulació i desviament per la sortida en 545. També tenim problemes per unes obres a la P7 a la Jonquera, en sentit França, 3 quilòmetres i mig més de congestió. I tallada encara la C-37 a Santa Maria de Miralles, a l'Anoia, on ha volcat un camió carregat de grava després d'un accident i està totalment tallada la circulació. Aquesta via pot costar a obrir-se ja que s'ha de retirar tota la càrrega. Per tant, accessos nord encara amb moltes complicacions, accessos sud amb lentitud a la B23, la via que entra i surt de la Diagonal, i rondes també amb molts problemes. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El president de la Generalitat, Quim Torra, assegura que pagarà el preu que calgui per defensar els drets i les llibertats després de declarar per desobediència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Davant dels jutges, el president ha argumentat que l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar els llaços grocs dels edificis públics era imprecisa i nula i ha invocat la llibertat d'expressió. Torra s'ha negat a respondre a Vox, segons ha dit, per decència democràtica. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Després de declarar, el president Torra ha anat al Palau de la Generalitat, on ha defensat que el llaç groc no és un símbol partidista, sinó d'expressió democràtica, i s'ha mostrat disposat a pagar el preu que calgui per defensar els drets, com aquest, de llibertat d'expressió.
En defensa dels drets civils i les llibertats democràtiques, com la llibertat d'expressió, em trobareu en la primera línia fins a les últimes conseqüències. No hi ha lluita petita quan es tracta dels drets col·lectius i les llibertats que s'han aconseguit amb molts esforços i amb molts sacrificis. El president de la Generalitat no pot defallir mai en la conquesta de drets i llibertats. I si la democràcia espanyola no aguanta aquesta defensa, em pagaré el preu que calgui.
El govern, alcaldes, Òmnium i l'ANC i unes 200 persones han acompanyat Torra a declarar. El president de l'Associació Catalana de Municipis, David Saldoni, ha defensat en declaracions a la xarxa les pancartes als balcons municipals.
I el que no podem tolerar és de que es pugui confondre propaganda política, que és una pancarta de llaços grocs o una pancarta en la qual es demana alliberar presos polítics, perquè la majoria de les vegades aquestes pancartes tenen el recolzament de la institució, per tant, democràticament han estat escollides i valorades que es puguin ser aquestes pancartes o llaços grocs, i no pot ser que vingui una junta electoral, t'ho prohibeixi d'aquesta manera, et vagin al darrere com l'ha anat amb el president d'aquesta manera.
Torra va acabar substituint la pancarta del llaç groc per una altra on es defensava la llibertat d'expressió i que encara hi és. Ho ha fet dos dies després del que ordenava la junta electoral i seguint indicacions del síndic de Greuges. Avui el jutge li ha demanat al síndic que li remeti aquestes argumentacions.
Encara en clau judicial, la Fiscalia vol processar per organització criminal la cúpula de TV3 i Catalunya Ràdio juntament amb alts càrrecs del govern. Es tracta de la majoria de processats pel jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona en la macrocausa del procés.
Fins ara els delictes als quals s'enfrontaven tots ells eren els de desobediència, prevaricació i malversació. A partir d'ara i com a conseqüència de la petició de la Fiscalia podrien afegir-se al d'organització criminal. El demana per a 28 dels 30 processats, entre ells els directors de TV3, Vicent Sanchís, de Catalunya Ràdio, Saúl Gordillo i Núria Llorach, directora general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Perilla la candidatura de Miquel Iceta a senador. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han anunciat el vot en contra i la mesa rebutja fer la votació excloent el no. Ho havien demanat els socialistes per intentar evitar in extremis el veto dels independentistes. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Ara per ara, Miquel Iceta només compta amb el suport dels comuns per substituir José Montilla com a senador, pas imprescindible per ser nomenat president del Senat. El líder socialista ha reiterat que no entendria que se'l vetés.
Nosaltres ho considerarem una aberració democràtica i una vulneració del nostre dret a la participació política.
Tot i això, Esquerra Republicana ha anunciat el seu vot negatiu a la candidatura d'Iceta. El portaveu Sergi Sabrià ha dit que estan oberts al diàleg, però que els socialistes només fan màrqueting electoral i no respecten les institucions catalanes.
No hi ha cortesia parlamentària quan decideixes empresonar els teus companys d'escó. Van pensar en la cortesia parlamentària quan van votar el 155? Quan van anar al Tribunal Constitucional de la mà del PP i Ciutadans?
A això s'hi afegeix que fa uns minuts Junts per Catalunya ha anunciat que també votarà en contra d'Iceta. Amb els nos de la CUP ja queda clar que la candidatura serà rebutjada. Per això els socialistes havien demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que la votació es fes en urna i els diputats només hi poguessin dipositar una papereta amb el nom del candidat o en blanc. Qualsevol altra opció seria considerada nula, una petició que ha estat rebutjada per la mesa.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
A les portes d'una nova jornada de vaga del sector de l'educació per reclamar el retorn a les condicions d'abans de les retallades, el conseller Josep Bargalló ha recordat avui de nou als sindicats que no hi ha diners per atendre les seves demandes. Ho ha dit des de Tarragona, des d'on també ha afirmat que veu legítimes les reivindicacions del sector. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
L'aturada compta amb el suport dels 6 sindicats que tenen representació en el sector. Treball ha fixat serveis mínims d'un docent per cada 4 aules a infantil i primària. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, que ha visitat Tarragona aquest dimecres, ha dit que veu legítimes les demandes.
Les reivindicacions dels sindicats són reivindicacions justes i legítimes. Són reversions de retallades. Algunes ja les hem revertit, i la resta la revertirem. El punt de conflicte que existeix és estem en pròrroga pressupostària i, en conseqüència, no tenim possibilitat de revertir les retallades que es demana a la convocatòria de vaga.
Els sindicats denuncien que el departament no atén a les seves reivindicacions. Per combatre la precarietat laboral, els sindicats volen que els contractes de terços de jornada es converteixin en mitja jornada. Des de la conselleria argumenten que ara, amb els pressupostos prorrogats, no hi ha recursos per atendre aquestes demandes, si bé en els darrers anys ja s'han fet esforços per revertir aquestes retallades.
Acord entre els sindicats i Grupo Jorge per integrar a la plantilla 1.600 falsos autònoms que el grup té a Catalunya. UGT considera una fita històrica la internalització d'aquests treballadors i assegura que és el camí a seguir per la resta d'empreses, especialment del sector càrnic, un dels més afectats per la precarietat laboral. Ho ha ullit de ràdio, Anna Martín.
El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha celebrat que ara ja no hi haurà discriminació.
Un missatge molt clar a totes les empreses, en aquest cas doncs, del sector d'escorxadors, sector càrnic, però jo crec que fins i tot és un camí a extrapolar en altres sectors d'activitat on doncs hi ha falsos autònoms, no organitzats molts, potser en forma de cooperativa, però alguns sí, i sobretot amb el tema també d'externalitzacions.
Per la seva banda, la responsable del sector d'alimentació del sindicat, Alicia Buil, ha destacat la importància d'aquesta fita.
I és una fita històrica perquè des de que tenim constància la primera anúncia de la cooperativa Servicarni que la va interposar la UGT a Lleida fa 23 anys, fins ara totes les empreses havien fet servir o d'altres cooperatives o d'altres empreses mercantils per no laboralitzar ni internalitzar els treballadors i treballadores.
La UGT ha fet aquestes declaracions després de rubricar l'acord amb l'administració del Grupo Jorge a la seu del Sindicat de Barcelona.
Mor un home mentre treballava en una obra a la via pública Sant Vicenç dels Horts. L'accident s'ha produït cap a les 8 del matí quan ha volcat el vehicle d'obra que conduïa la víctima.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 dotacions dels Mossos d'Esquadra i personal del sistema d'emergències mèdiques que han certificat la mort del treballador. La víctima és un home de 47 anys i veí de Premià de Mar. El cas es troba ara en mans del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Llobregat i del Departament de Treball.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
La Generalitat assegura que va avisar l'Ajuntament de Rubí sobre l'obertura d'un centre d'acollida a menors estrangers al municipi. Ho ha dit la mateixa directora general d'Atenció a la Infància i Adolescència, Esther Cabanes, que dimarts va ser escridassada per un grup de veïns mentre explicava el projecte. Avui el president Quim Torra li ha donat suport.
Torra considera que la situació s'ha gestionat com calia i ha volgut deixar clar que el govern aprova la gestió d'Esther Cabanes. Ho ha dit en la intervenció que ha fet a la sortida del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Efectivament, aquells són uns fets molt greus. Vull donar tot el meu suport a la directora general de la DGAIA, al conseller Chakir El Homrani, i per tant el que ells hagin manifestat és, no podia ser d'una altra manera, l'opinió del president i del govern de Catalunya.
La DGAIA ha defensat que la ubicació del nou centre és adequada i ha atribuït al desconeixement l'oposició veïnal que hi ha. També ha dit que el centre no s'obrirà fins a mitjans de juny.
Augmenta el nombre de persones que dormen al carrer a la ciutat de Tarragona. Aquesta matinada uns 150 voluntaris han realitzat un nou recompte i ara ja són 70 les persones sense sostre. La iniciativa forma part d'una campanya europea que es du a terme a diferents ciutats catalanes. A Tarragona és el segon any que es fa. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Unes 70 persones dormen al carrer a Tarragona. Aquest és el número que ha sortit del recompte que s'ha fet aquesta mitjanit a la ciutat. A més, també s'han comptabilitzat 14 persones que es troben allotjades a l'alberg de la Casa del Transeunt. D'aquestes, 58 són homes, 9 dones i altres 3 no s'han volgut identificar. S'ha patit un augment de 20 persones respecte a l'any 2017. Aquesta acció, que s'ha dut a terme amb 145 persones voluntàries, serveix per saber quin és l'estat i la quantitat de persones que viuen sense sostre i poder desenvolupar a partir d'aquí diverses mesures que donin resposta a les situacions. A partir d'això es vol realitzar un cens qualitatiu i que professionals tècnics s'encarreguin de fer entrevistes a aquestes persones localitzades per ajudar-les.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Malestar al Lluçanès per la reobertura d'una granja de porcs en una zona habitada. Ho denuncien el grup de defensa del Ter, la plataforma Lluçanès Viu i veïns del nucli de Beu l'Aigua, Sant Martí d'Albars. Agricultura, però, assegura que l'explotació té els permisos necessaris. El 9FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. Les naus de la granja, situades just al costat d'una de les cases del carrer Beu l'Aigua, Sant Martí d'Albars, havien estat sense activitat durant una mica més d'un any. Segons el grup de defensa del Ter, Lluçanès Viu i els veïns, amb la reforma l'explotació tindrà capacitat per a 1.100 porcs. Les entitats ecologistes portaran el cas al síndic de Greuges. Sentim Eudald Rifà, del grup de defensa del Ter, i a un dels veïns, Jordi Soler.
Nosaltres tenim molts dubtes de que sigui possible donar permisos per tornar a obrir aquesta cosa quan de nou seria impossible de fer-la, faria falta una distància d'uns 2 quilòmetres amb nuclis poblats.
Torna la pudor aquí vora les cases i aquí al carrer.
L'alcalde de Sant Martí d'Albars, un dels propietaris de la granja en qüestió, Ramon R., assegura que l'explotació s'ajusta a la llei i que l'aturada s'ha fet per transformar-la en una granja d'engreix que no tindrà animals als espais més propers als habitatges. El Departament d'Agricultura ha confirmat que l'explotació té els permisos necessaris.
I al Vendrell, l'Ajuntament netejarà de forma subsidiària el solar convertit en un abocador il·legal, segons denuncien els veïns, amb tot tipus de deixalles. De moment, el consistori ja n'ha identificat el propietari. Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio.
El consistori diu que ha sigut molt difícil trobar el propietari, però fa un mes que s'hi ha contactat. Així ho donava a conèixer el regidor encarregat de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament del Vendrell, Josep Mercader.
El que hem pogut fer, ja hem fet, ja va en marxa, és això que en diem la redacció. L'Ajuntament té competències en disciplina urbanística i, per tant, aquests temes, com la neteja de solars en general, doncs, efectivament, es fan via ordres d'execució, que el que fan és anar, com diguem-ne, reiterant les notificacions. Ja ens consta que les han rebut. I si en tots els casos, diguem-ne, que el propietari no fa cas, doncs finalment l'Ajuntament actua subsidiàriament i ho fa a càrrec, evidentment, doncs, després de la propietat. No?
Mercader ha acabat fent una crida al civisme per evitar que runa, mobles, restes d'obres, pneumàtics, plàstics i tota mena de deixalles s'escampin per al solar de l'urbanització Mas Borràs del Vendrell, que en el seu dia havia ocupat la planta de tractament de residus de Cosbapsa i que ja fa anys que els veïns denuncien, s'ha convertit en un abocador il·legal.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La cooperativa d'Ivars d'Urgell i el grup Borges han signat un conveni per impulsar el cultiu de festucs. L'acord inclou treballar en finques que són propietat dels socis de la cooperativa i que es troben repartides arreu de la comarca del Pla d'Urgell. M1FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. D'aquesta manera, el grup Borges assessorarà la cooperativa d'Ivars d'Urgell en la gestió de plantacions del festuc en les zones de regadiu i garantirà la comercialització de les collites. Així doncs, l'empresa aconsellarà i orientarà en el disseny de la plantació, preparació del sòl, sistemes de reg i fertilització. Ramon Jounou, membre de la direcció de la cooperativa, explica l'objectiu d'aquest conveni.
L'objectiu de la cooperativa no és buscar una solució màgica, sinó oferir alternatives. En aquest cas pot ser doncs, el pistatxo per als socis que ho desitgen o també altres alternatives en la doble collita de cereals o de cultius hortícoles.
Aquest acord s'enmarca dins del conveni de col·laboració entre el grup Borges i el Departament d'Agricultura per promocionar el regadiu i l'activitat agroindustrial a la zona del Segarra-Garrigues, on el grup Borges és un dels cinc principals motors econòmics de la dinamització de la zona.
Encara no ha començat el gruix de la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu, però els agents de defensa forestal, els ADF, ja anticipen que serà complicada. Ho serà especialment després dels focs que s'han declarat darrerament, com és el cas del Montferri aquest darrer cap de setmana, que va acabar cremant 16 hectàrees. Ona la Torre, Josep Sánchez.
Xavi Cruz, que és vicepresident de la Federació d'ADFs Penedès-Garraf, ha explicat que els boscos d'arreu de Catalunya pateixen molt d'estrès hídric perquè enguany gairebé no ha plogut. Contrasta amb la situació de l'any passat, en què les pluges de la primavera van fer que gairebé no hi hagués incendis forestals.
Tenim el bosc amb un estrès hídric important, com temporades anteriors. Només vam tenir l'excepcionalitat de l'any passat, on vam tenir una primavera fantàstica, que ens va ploure molt, i també un estiu que ens va ploure molt, i d'aquí el resultat de tantes poques hectàrees.
A Catalunya hi ha uns 10.000 ADFs que de manera voluntària fan tasques de vigilància i extinció d'incendis. Com els bombers, es queixen de la manca de finançament per part de la Generalitat. Actualment, les més de 300 associacions que existeixen compten amb una subvenció global de 800.000 euros per equipar-se i fer la seva feina.
En cultura, tot a punt a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, per una nova edició del Literàrum. Del 30 de maig al 2 de juny es programaran una trentena de propostes escèniques inspirades en escriptors catalans, contemporanis i clàssics. Laura Álvarez, bona tarda.
Bona tarda. La internacionalització de la fira, 34 espectacles i 12 espais de programació fan d'aquesta edició la més ambiciosa i extensa per al públic. A més, arriba reforçada per la distinció del Premi Nacional de Cultura que atorga el Consell Nacional de la Cultura i les Arts. L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, destaca la singularitat d'aquesta fira.
És un format de fira absolutament diferent, un format de fira cultural que el que fa és allò que no havia fet ningú, que és posar la literatura dalt d'un escenari. Estàvem acostumats a llegir, estàvem acostumats a escoltar literatura si tu vols, però no estàvem acostumats a veure interactuar la literatura dalt d'un escenari o en qualsevol altre espai.
Enguany prendran un protagonisme especial l'escriptora Teresa Pàmies i el poeta i dramaturg Joan Brossa, dels quals en aquest 2019 se celebra el centenari del seu naixement.
I el proper 1 de juny engega un nou cicle de concerts al claustre de Sant Domènec de Peralada, a l'Alt Empordà. En seran 8 en total, tots ells de caràcter gratuït i amb la presència d'artistes gironins. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé. Els artistes de casa, els músics i cantants de les comarques gironines i de l'Alt Empordà són el fil conductor del cicle de concerts de Sant Domènec que ofereix aquest estiu Peralada, un cicle que ofereix una proposta musical variada a l'entorn immillorable del claustre romànic de Sant Domènec. La seva directora, Abigail Prat, ens explica així l'aposta d'aquest any.
Que aquest any, a més, tots els concerts seran gratuïts. El tipus de programació que tenim és molt eclèctic, de manera que acollim a tots els públics.
En total seran 8 concerts que començaran el proper 1 de juny amb música amb Locus Desperatus. Al llarg de l'estiu es podrà gaudir també de Tokaji Quartet i la seva proposta de rock clàssic, Habaneres amb les Anxovetes, el trio Marta Kimi Misaki, el grup de pop local Crossing o el trio Elma i la cantautora Magalí Sare i el concert de clausura amb la banda Dixieland Preachers acompanyats per John Robles. Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, Cristian García deixarà de ser entrenador del Terrassa.
El tècnic posarà diumenge el punt i final a una etapa de 2 cursos amb la disputa de l'últim partit de Lliga a la Pobla de Mafumet. Encara amb aquesta jornada per disputar, el Terrassa és 8è a la classificació de tercera, ja sense opcions al play-off. Cristian justifica la marxa per les crítiques rebudes per part de l'afició durant tota la temporada amb xiulades i insults. De fet, assegura que ho tenia decidit des de la 7a jornada de campionat. No ha volgut revelar si ja té contracte signat amb algun equip, però sí que ha explicat que vol seguir treballant en una altra banqueta. Escoltem l'encara tècnic del Terrassa i el president de l'entitat, Jordi Cuesta.
A ellos desearé la mayor suerte del mundo, que sigan con el proyecto que iniciaron hace 4 años. Que están en el camino, sobre todo porque son grandes profesionales y grandes personas, elegirán bien seguro y al final, bueno, que luchen por el objetivo que no queda otro, que es jugar playoff el año que viene e intentar buscar el ascenso ansiado que llevamos 9 años buscando, pero bueno, que al final yo seré un hincha más, seré un socio más y en lo que pueda pues siempre ayudar al Terrassa.
Hem posat un punt i a part, mai dit un punt i final, diem fins aviat perquè entenem que és la seva casa. I des d'aquí volem fer aquest petit homenatge a primer una gran persona, després un gran jugador, un gran entrenador i sobretot un gran amic.
En bàsquet, el Pardinyes es marxa avui cap a Pontferrada, on demà encetarà la fase d'ascens a la Lliga LEP Plata.
Els lleidatans volen rubricar la temporada. També comença demà la lluita per a l'ascens a la Lliga LEP Plata al Club Bàsquet Tarragona. El CBT s'ho jugarà tot als Agires, on viatjarà avui per carretera. També jugarà als Agires al Monobús Igualada. El conjunt de la noia va obtenir el bitllet després de finalitzar en tercera posició al seu grup de la Lliga EVA.
Balaguer es prepara per viure amb intensitat la final de la Lliga de Campions de futbol femení.
Que enfrontarà dissabte el Barça i l'Olímpic de Lió al Ferencváros Stadium de Budapest. L'entrenador blaugrana Lluís Cortés és balaguerí i per seguir de prop la cita ja s'ha confirmat que s'instal·larà una pantalla gegant.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Mentre George Lucas escrivia el guió de La Guerra de les Galàxies, la seva gossa jeia pacient al seu costat. Era un malamut d'Alaska, una raça molt gran i peluda. Diu que va ser la inspiració per crear Chewbacca. Però la participació d'aquesta gossa a la història del cinema encara va ser més gran. També inspiraria el nom de l'altre gran personatge creat per Lucas, La gossa es deia Indiana i d'aquí va sortir el nom de l'aventurer Indiana Jones. Un nom que en català també ens suggereix aventura, ja que rememora aquells catalans que van anar a fer les Amèriques en un període històric que podrem reviure aquest cap de setmana a la fira Tossa Indiana. No, però Indiana dels indians. Tossa de Mar és una població que a finals del segle XVIII va tenir una important relació comercial amb les Antilles. D'aquí que Tossa Indiana arrenqui divendres amb la presentació dels menús d'inspiració antillana que oferiran els restauradors de la vila. Tant divendres com dissabte a la nit hi ha programada una projecció de màping a les muralles sobre la història del municipi. Al llarg del cap de setmana, gairebé una quarantena de botigues muntaran parada a uns carrers que de músiques i danses d'inspiració antillana i caribenya, per no parlar del concurs de pastissos de xocolata de dissabte. Tossa Indiana, del 17 al 19 de maig. Més informació al web tossadamar.cat/tossaindiana.
Sabies que...
El metratge total rodat per 2001, una odissea de l'espai, eren unes 200 vegades més llarg que la durada final de la pel·lícula. Aquesta cinta es va estrenar el 1968, fa 50 anys. Està dirigida per Stanley Kubrick i tracta temes com l'evolució humana, la intel·ligència artificial, el futur o la vida extraterrestre. Cal destacar-ne el realisme científic, l'ús per primera vegada de molts efectes especials que van marcar un abans i un després en el gènere de ciència-ficció, una fotografia surrealista i ambigua o l'ús del so en comptes de tècniques narratives tradicionals. Tot i que en el moment de la seva estrena la crítica no va ser especialment calorosa, avui en dia la pel·lícula és reconeguda com una de les millors de la història, tant pel públic com per la crítica. Va ser nominada a 4 Oscars i en va rebre un pels seus efectes visuals.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.